A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol.
Han passat gairebé 50 anys d'aquest disc de Joan Manuel Serrat dedicat a Joan Salvat Papasseit, amb els arranjaments musicals del mestre Josep Maria Verdagí, del mestre Verdagí de TV3. Els més joves no ho recordaran, els que tinguin una certa edat, sí. Joan Salvat Papasseit, que va posar els peus a Sitges, que Sitges també el va marcar, que era un home de conviccions molt fermes i de paraula potent, com per exemple el que va escriure en aquesta fulla de subversió espiritual anomenada Un enemic del poble, com la gran obra de teatre d'Henrik Ibsen. Miren quina frase més bona que val per abans, per ara i pel que vingui. En les cinc parts del món hi ha pocs intel·ligents i massa savis. Quina frase més bona, eh? En les cinc parts del món hi ha pocs intel·ligents i massa savis. Vinya Penyella, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Quina frase més bona. En les cinc parts del món hi ha pocs intel·ligents i massa savis.
I que actual.
I que actual.
Els clàssics mai no passen. Alguna cosa són clàssics.
Està clar que sí, està clar que sí. Abans de posar-nos en Papasseit, però, un parèntesi només, uns quants records de Vinyet Penyella respecte a Pere Stanfli?
Ai, tots els records venen de cop. I més quan és una mort no esperada, és a dir, no hi ha paraules. O sigui, jo en aquest moment encara estic sota l'efecte xoc i sota l'efecte justament dels records. Són molts, tant a París com a Sitges, o sigui, són dos escenaris, i després són els llocs on havíem pogut anar a veure les seves exposicions. Jo recordo que l'any 99 vaig anar a Freiburg in Breisgau, a Freiburg de Suïssa, amb una exposició antològica molt gran que se li va fer al Museu d'Art i d'Història, per exemple, no? I recordo també doncs, que no hi havia vegada que en aquests últims 40 anys no haguéssim passat per París que no hagués fet una recalada a casa seva. Vull dir, ara se'm farà molt difícil tornar a París sense anar al carrer Notre-Dame de Lorette, a Can Pere Stanfli, a Cala Na Maria. Són uns grans amics, han estat uns grans amics i les grans persones, molt difícils d'oblidar, i que, evidentment, aquests dies, doncs, no puc deixar de tenir-los
presents. Un apunt, per tant, sobre el seu llegat i sobre la importància d'aquest llegat?
A veure, el llegat és un llegat extraordinari perquè, d'una banda, és un museu, és un llegat únic a Europa, o sigui, un llegat d'art contemporani fonamentat en una generació artística europea, sobretot, com és la de la figuració narrativa, i com és el seu precedent, el del pop art. Aquests dies m'ha agradat molt veure en els diaris estrangers, sobretot, que han parlat de la mort de Pere Stanfli, i que l'han assenyalat com un dels pioners del pop art europeu. És a dir, el pop art no ha estat un invent únicament de l'Andy Warhol i dels nord-americans, que el van saber vendre molt bé i comercialitzar molt bé, com ja sabem, sinó que també va néixer a Europa. I en Pere Stanfli, justament, és un dels seus precursors més importants, jo diria que el més important. I per sort aquí a Sitges una part del seu llegat l'hi tenim. Després també ve tot el tema geomètric de la figuració sobre el tema de la roda, del moviment, de la impressió del moviment, que és una poètica molt, molt pròpia de l'artista i que doncs ha singularitzat, com tu i tothom doncs, sabem. I després l'evolució pròpiament d'aquestes empremtes cap al colors, cap al fusent. És a dir, són unes composicions, unes línies compositives que tot tenen una seqüència absolutament narrativa, diria jo també, i que són perfectament coherents amb l'evolució i amb la visió de l'artista, no? Això d'una banda. D'altra banda, hi ha tot el llegat de l'obra de la seva generació. Són pràcticament, ara no tinc els números aquí al davant, però un centenar d'obres d'una seixantena o setantena d'artistes d'arreu d'Europa, d'una franja generacional doncs, que és bastant àmplia, però que tenen en comú doncs, precisament aquesta poètica de la figuració narrativa que depassa les línies del realisme i va doncs, cap a una lectura crítica, cap a una lectura conceptual, cap a una lectura lírica, molt diversa, però que té en comú doncs, aquesta estètica. No? I això doncs, és irrepetible. Si a més tenim en compte que són donacions dels artistes amb en Pere Stanfli per la seva fundació, doncs tenim aquí una formació d'una col·lecció museística extraordinària, tant pel seu concepte com pel seu naixement, com també per les obres que té. Per tant, diria que en aquest moment s'imposa valorar molt més encara del que hem valorat fins ara el llegat de Pere Stanfli.
Bé, doncs, de la poètica visual a la poètica...
Això són les, sí, les quatre paraules que en aquest moment se m'acudeixen.
Doncs...
Com pots veure, són molt improvisades, però no, per això deixen de ser molt sentides.
Ens sembla que més que suficients per contextualitzar persona, personatge, creador, llegat, etc. I de la poètica visual a la poètica, simplement, el quart viatge de Joan Salvat Papasseit, el poeta avantguardista, el Sitges noucentista, varen parlar de Papasseit precisament arran del centenari, però quedava, no sé si dir, que quedava encara aquest apunt per donar.
Quedava aquest apunt i a més el vaig deixar per una mica més endavant perquè, perdó, perquè, a veure, aquest any 25 han sortit dos o tres obres, sobretot dues, molt importants respecte a l'obra de Salvat Papasseit en el seu context pròpiament, que d'alguna manera defineixen o encarrilen tot un treball de camp que s'havia de fer i que en bona part s'ha fet a partir de la seva obra com a editor, del seu paper Les Laietanes, i per tant doncs, jo volia que sortissin aquests llibres que sabia que estaven a impremta, en procés d'edició, perquè em semblava que era imprescindible tenir-los en compte. Si pensem que la creació de coneixement es produeix per acumulació, i això és una cosa bona, i més en aquest segle XXI, doncs jo el que havia de fer era esperar que sortissin aquests llibres, òbviament citar-los amb tota la seva magnitud, perquè són importants, i també una altra cosa. La Biblioteca de Catalunya, en aquests últims 3-4 anys, però tots els últims, ha adquirit molt bona part de documentació que en part es coneixia i en part no, sobre Salvat, que jo també volia consultar perquè a efectes d'aquest llibre, que és un llibre molt concret a més, doncs em semblava imprescindible. No podia fer-ho fins a aquest any 25 que la documentació ja estigués purament accessible, no? I per tant vaig preferir esperar però poder donar tota la informació i poder fer tota la recerca amb la qualitat i amb el rigor que jo crec que s'ha de fer.
Una documentació que ha afegit aspectes fonamentals, els que ja se sabien?
Sí, sí, en bona part sí, tot i que són, poden semblar qüestions molt, molt concretes, molt de detall, però ho són pel quadre de conjunt, per exemple, que jo volia donar. Un d'ells és que justament el contacte d'en Salvat amb Sitges és tèvi a la seva vinguda, i ho és a través doncs, dels sitgetans que recalaven a les galeries laietanes, començant pel pintor Sunyer i acabant, que no és acabar, per un Josep Carbonell Gené o per el Lluís de Dalmau, precisament. No? També volia doncs, fer palès que a les galeries laietanes hi ha un vincle sitgetà importantíssim, com és el de la instal·lació de les galeries de Sitges, i també una recerca inèdita que ha desvetllat una informació que fins ara doncs, era molt, molt ambigua i molt confusa, com era la casa del carrer Sant Pau. La casa del carrer Sant Pau, que en aquest moment està en obres, i espero que no hi facin cap disbarat, i espero que l'Ajuntament s'hi posi d'una vegada per respectar les característiques de la façana, perquè no se n'ha cuidat mai, deixa-m'ho dir, així d'esquillentes, però s'ha de dir, ben dit, però s'ha de dir.
Carrer Sant Pau, carrer Sant Pau, baixant a mà dreta.
Número 8, la casa del
carrer Sant Pau. Número 8,
La casa més bonica del carrer Sant Pau. Bueno, més bonica no ho sé, perquè després hi ha Calamell, que és una casa preciosa. A més, ha conservat la façana tal com era restaurant-la. Cosa que no va passar a la casa d'en Salvat, precisament.
És a dir...
Per cables, pintures de colors, bueno, etcètera. Ha sigut un desastre.
Però per qui la vulgui tenir situada, carrer Sant Pau, número 8, baixant a mà dreta.
Exacte. Ara està en obres, i a més, un dia d'aquests que hi havia paletes, o hi havia gent, vaig demanar permís per entrar. Jo l'havia vista als anys 80,
sí,
per dintre, perquè la seva antiga propietària, que jo coneixia, doncs m'hi va deixar entrar, vaig fer unes fotografies, i en aquest moment, bueno, l'interior es conserva de manera... es conservava fins ara, ara no sé què hi han fet, però que tu podies veure en un cantó el que havia estat la botiga, l'antiquari, i d'altra banda el que havia estat la vivenda, amb les escales que portaven a dalt, que això també s'ha canviat, perquè em sembla que hi ha un pis de més per la banda de darrere. Però això ja no ho sé. I després hi havia un patiet, el típic patiet de casa sitgetana, amb una cisterna, amb uns arquets blancs, amb unes plantetes...
Allò que moltes àvies...
Allò
que moltes àvies en deien una eixida...
Una eixida, exactament. Sí, sí, una eixida que no era tan gran com potser la façana de la casa feia imaginar, però que era una eixida i era un lloc on prendre la fresca a les tardes o als vespres o així. I que sempre hi havia plantes i una cisterna.
D'acord. Aquesta és la casa en la qual ell va venir l'any... Ell va venir l'any 1918, més o menys?
Sí, però resulta que la casa la va comprar la primavera de l'any 18, no gens menys, que el Francesc Armengol.
Vaja.
Ah, clar, això és una de les aportacions inèdites del llibre, que potser no s'ha destacat prou, però com que queda publicat, queda publicat.
Sí, és a dir, l'home de Terramar.
Exactament. És a dir, jo sabia que l'Armengol havia estat adquirint propietats a Sitges, però pensava que fins al moment només les havia comprades a la banda del Sallarot, de les partides d'aquí baix a Terramar.
Sí.
Doncs resulta que no. Que la senyora, que era una senyora de bandera, pel que tinc entès, senyora de l'Armengol, havia comprat, almenys en un seu, la casa del carrer Sant Pau.
D'acord.
I la van fer decorar l'Utrillo, perquè ja es coneixien. I va ser després, quan en Santiago Segura, que també era de Sabadell, com l'Armengol, li lloga la casa per fer la botiga d'antiquari. I a partir d'aquí, quan l'Armengol, el Santiago Segura, es mor justament l'octubre del 18, la casa passa a la seva vídua,
sí,
també és la senyora que doncs, hereta les Galeries Laietanes i que les fa funcionar fins a meitats del segle XX, i aleshores la casa al carrer Sant Pau, al cap d'uns anys, es ven, sembla que en aquest cas la Lola Vidal, però tot aquest periple jo no l'he seguit, és a dir, no l'he seguit. Sé que l'any 32 s'instal·la per molt poc temps en Pere Calders, com diu la placa, i com es va trobar en el seu moment, però la casa, diguem-ne, el seu punt, la seva vida, diguem-ne, artística, és breu durant l'època que hi ha la galeria d'antiquariat d'en Santiago Segura.
D'acord. Per centrar...
Però és molt curiós de veure el canvi de propietat.
Està clar, està clar. Per centrar-ho i per refrescar també la memòria, aquest quart paisatge de Joan Salvat Papasseit, quin és?
Doncs és Sitges. És la vila de Sitges, perquè d'aquí parteixo d'un article dels anys 70 de l'Agustí Pons, que de fet és dels primers poetes, l'Agustí Pons, a part de periodista, és poeta. Dels primers poetes que va reivindicar Salvat Papasseit, i ho va fer justament el Destino, quan s'atorgava un premi al periodisme del moment, periodisme cultural, diríem avui, i l'Agustí Pons el va guanyar amb un reportatge que es deia Los tres paisajes de Joan Salvat Papasseit, que eren precisament la Barceloneta, Horta, passeigs barcelonins, deia.
Sí, sí, sí.
La Barceloneta, Horta i el carrer Argenteria, el barri de Santa Maria del Mar. Bé, Sitges és el quart paisatge i això és el que jo volia reivindicar.
Un paisatge que va...
No només pel fet d'una estada, diguem-ne, relativament breu, sinó per tots els vincles que se'n deriven, que existien prèviament i que se'n deriven.
Per tant, és un paisatge físic i un paisatge humà.
Exactament. I un paisatge cultural, sobretot. Un paisatge cultural perquè, a més, en un dels capítols del llibre hi publico els 7 textos dedicats a Sitges i dedicats als sitgetans. O sigui, en aquest sentit, doncs, per mi és un llibre molt complet en aquest aspecte. I, doncs, reivindico un text, que és aquell del Dona amb la mà, que els sitgetans coneixen, perquè és de Caramelles i és un text molt bonic, a més, doncs aquest text es va escriure a Sitges i les palmeres són les palmeres de la Ribera. Ho explico perquè consultant l'arxiu del periodista i escriptor Joan Alavedra, va trobar una nota manuscrita de l'Alavedra que deia i quan parla de les palmeres parla de Sitges. I vaig pensar, doncs ja ho tinc. Perquè s'havia especulat que aquest dona amb la mare ha escrit a la Barceloneta.
D'acord.
La Barceloneta hi havia barcos, però no hi havia barques a la sorra.
Està clar. Què hi va venir a buscar a Sitges Salvat Papasseit?
Qui el va venir a buscar?
Què hi va venir? Què? Què hi volia trobar? Què hi volia sentir? Què hi volia passar?
El que volia era tenir una casa, tranquil·litat i salut. M'explicaré. Salvat era molt pobre. Era pobre com una rata, com tots sabem. I en Santiago Segura, que és la persona que li va donar feina i que va descobrir que, a més de fuster i de tallista, doncs era un home de lletres, bueno, va descobrir, diguem-ne, va constatar.
Sí.
Doncs va pensar, bueno, aquest home, jo puc aprofitar que a Sitges ara hi ha un moviment de compra-venda d'art antic i d'objectes artístics important, i per tant allà puc muntar una botiga, llogo la casa que té doncs, la dona de l'Armengol, que és un carrer bonic, que és una casa bonica, una casa artística, l'instal·lo allà i que vengui. Mm. I aquesta va ser la idea d'en Santiago Segura. Per tant, ell es casa el juliol, Salvat, es casa a la Barceloneta, després se'n va viure en un pis tocant a la plaça d'Espanya, una casa que en aquest moment és desapareguda, que jo sàpiga, i en cap de poc se'n ve a Sitges.
D'acord.
L'està que en Santiago Segura.
O sigui que Segura va ser, no sé si dir, el seu padrí, d'alguna manera, sí. L'home que el va cuidar, d'alguna forma?
Sí, tot i que prèviament qui realment el va treure del moll, de guardar fusta al moll, va ser l'Eugeni d'Ors. Va ser l'Eugeni d'Ors que el va presentar amb en Santiago Segura i que li va dir aquest home l'he d'ajudar. I aleshores, això ho explico prou bé en el llibre, precisament, i aleshores en Segura diu, bueno, diu aquí jo doncs, tinc un taller de restauració davant de les Laietanes, aquest noi ha fet mig de fuster i a més ha pres escultura, ha fet detallista, doncs l'hi poso i li va posar. El que passa que al cap de molt poc temps, quan va veure que era un lletre ferit de debò, el col·loca davant de la llibreria. I d'aquell moment, la llibreria de les Laietanes esdevé una llibreria de debò. Important, llibres estrangers, revistes estrangeres. O sigui, tot el consum de literatura d'avantguarda europea es realitza a través de les Laietanes i a través de Salvat Papasseit, precisament.
D'acord. Pobre com una rata, lletre ferit de debò i amb unes conviccions ideològiques molt potents.
Molt potents i molt fortes, que a més van evolucionant. És a dir, primer doncs, és un noi de... Bueno, és un xicot que arran de, ell ho confessa, arran de l'esclat de la Guerra Europea es fa socialista, de les joventuts socialistes. Després veu que això del dogma no li acaba d'entusiasmar, perquè de seguida s'arrenglera amb l'Ors pel tema de la neutralitat, i és un dels signants del manifest per la unitat moral d'Europa. Això fa que l'Ors el consideri molt, i consideri que aquest xicot que firma com gorkiano, és a dir, admirador de Gorki, els fulls de resistència i de textos de reivindicació obrera i anarquista, doncs és alguna cosa més, i aleshores, pròpiament, és quan el recomana en Segura. Aleshores, Salvat passa per una etapa que diu que bueno, ara no farà més que posar-se al costat d'allò de la divina acràcia, que vol dir un anarquisme molt pur, molt pur, molt individualista, ell de fet era una mà molt individualista, i d'aquí fa una evolució molt radical, molt radical, cap al que avui dia, és l'independentisme, no? Mm-hmm. I aquesta evolució ideològica s'ha, d'alguna manera, estudiat, és a dir, per exemple, en Ferran Aissa i la seva companya, la May, han incidit molt en les biografies que han fet de Salvat en remarcar el vessant obrerista i anarquista, ho han fet molt bé perquè han estudiat tota la seva intervenció a l'Ateneu Obrer, de la classe obrera de Barcelona, l'Ateneu Popular, i aleshores, en aquest moment, hi ha algú altre que està, que no sóc jo, que està estudiant a fons tot aquest vessant de Salvador Passeig, de gir obert cap a l'independentisme, i només li va faltar fer una estada al sanatori de Cercedilla per adonar-se, doncs, que allò d'Espanya no tenia remei. Un llibre de conspiracions, un llibre molt radical, molt radical. És un llibre absolutament d'un indepe, que diguem ara, i d'un radical, doncs, que dona gust de veure, no? És a dir, dona gust perquè, bueno, és una paraula molt encesa, és un home molt apassionat en tots els aspectes i, per tant, doncs, són opinions poètiques molt dràstiques.
Estiro d'aquest film, mal que sigui, perquè es va decepcionar ideològicament i, en canvi, va trobar a la poesia amb les lletres la felicitat?
Bueno, la felicitat, la poesia sí, sempre. El que passa que escriu en paral·lel, eh? És a dir, a veure, ell no deixa mai d'escriure els seus aforismes, les seves reivindicacions, o les seves reivindicacions, els seus articles de combat, no deixa mai d'escriure'ls, fins a, diguem-ne, a principi dels anys 20, fins anys 21 o així, per raons de salut i perquè llavors la poesia sí que ho abasta tot. Però la seva producció ideològica és molt consistent i molt nombrosa. Jo crec que en aquest moment s'imposen dues coses. Fer una biografia com il faut, és a dir, completa, completa, completa de Salvat, perquè en aquest moment tenim un puzzle que quadra,
sí,
però no tenim un panorama biogràfic seqüencial complet. Seqüencial, complet, canònic, en el sentit de consulta de tot, la consulta i cita. És a dir, jo sempre penso que s'ha de citar sempre perquè la ciència no és infusa i ho reivindico perquè ja dic que el coneixement es crea a partir de la creació de coneixement i, per tant, s'han de citar fons i ha de quedar molt clar l'aportació de cadascú en aquests aspectes, no? Sí que afecta el bat de qualsevol estudi. Si de això ja en parlarem, potser. En tot cas, de Salvat, sí que jo no ho faré, em sembla que no ho faré, és a dir, però sí que s'hauria de fer, i després un recull de tota l'obra, tot el que no és poesia. La poesia completa la tenim en aquest moment en dues edicions. A mi m'ha agradat molt l'edició que va fer en Cornudella, edició 62, que és la que vam presentar a Sitges, tot i que la que ha fet en Jordi Martí a l'Odiable Gros és una edició preciosa, és a dir, jo les tinc totes dues i no sé quina disfruto més, o sigui, efectes, diguem-ne, científics, utilitzo la d'en Cornudella, efectes estètics, contemplo l'altra. Perdó. Ai. Però vaja, aleshores jo crec que són, o sigui, amb tot el que hi ha hagut en aquesta commemoració, si imposa això, si és que volem tenir un sistema literari complet i científicament, acadèmicament competitiu.
Un apunt final. A partir d'una frase que ens va quedar molt el dia que es va obrir l'any Papaseit a la seu del grup d'estudis sitgetans, quan Enric Casasses va definir-lo com el poeta que va viure jove, més que no pas va morir jove. Sí. Què s'amaga darrere aquesta definició tan bonica d'algú?
Doncs que Salvat era un entusiasta, i fins i tot era un entusiasta, bueno, era un entusiasta del món i de la vida, això la seva poesia i la dels darrers anys, si vas a mirar, doncs és una constant, és absoluta, i aquesta, que els francesos dirien joie de vivre, aquesta joia de viure, la transmet contínuament, fins i tot en els moments que està més malalt. I això fa que l'Enric Casasses, que és un geni definint poètiques i poetes, l'Enric va qualificar això com un poeta que va...
viure jove.
I la seva poesia que ha enganxat molt la gent jove. Precisament és un dels poetes que té més èxit a la gent jove, perquè és una poesia molt directa, molt transmissible, molt apassionada, molt radical, i d'una gran qualitat expressiva, evidentment, no? I això són qualitats, doncs, que els lectors joves sempre aprecien, els lectors adults, els madurs també, però sobretot la poesia jove, doncs, és la gent jove. I després hi ha una altra cosa, és a dir, que tu has apuntat al principi. En Salvat ha sigut el poeta més cantat de la poesia de Catalunya. O sigui, Més que l'Ausias Marc amb en Raimon, que ja sí.
Més que Martí Pol, sí. També, eh?
Més que Martí Pol, també.
També.
Sí, l'ha cantat tothom, en Serrat, la Guillermina, l'Ovidi, però tothom, eh? És els Caramelles de Sitges.
Sí, sí, sí.
Tothom, perquè té un encant, té una, no sé si diu una musicalitat, però té una capacitat de ser interpretat musicalment, en llenguatge musical, que molts altres poetes no tenen. Uh-huh. Fixa't, per exemple, que, no sé, en Foix o en Riba, per dir els altres dos grans poetes del segle XX, doncs són molt llegits, són molt valorats,
sí.
Però no són cantats. És a dir, uh-huh. En Riba, recordo que em sembla que és la Guillermina, té alguns haikus cantats, és a dir, però, i no sé si és d'en Riba, ara no voldria ser, no, és en Carné. O sigui, i en Carné també ha estat cantat, però mai ningú com en Salvat.
Uh-huh. Espriu tampoc, evidentment, perquè ja és un altre...
Espriu és en Raimon.
És en Raimon també, però diguem-ne que respon a un altre registre també de poesia, sí. que no és tan vital, eh? com el que comentava.
Fins i tot cantat per la Sílvia Pérez Cruz, que la vaig sentir fa uns anys al Palau de la Música cantant He mirat aquesta terra, amb una interpretació de gallina de pell absoluta. Mai m'havia emocionat tant sentir aquell poema com quan el va cantar la Sílvia Pérez Cruz. Però ni tan sols això. Uh-huh. És a dir, hi ha un parell d'articles i un llibre que parlen de la discografia. Salvat té molta bibliografia en aquest moment i per sort a la Biblioteca de Sitges hi és, si no tota, doncs una grandíssima part. Uh-huh. I això doncs es pot veure, poden demanar els llibres en préstecs per veure tota la discografia de Salvat, que realment és molt, molt, molt ampliada.
Ja està clar. El quart paisatge, que és Sitges, de Joan Salvat Papaseit, el poeta avantguardista o Sitges noucentista, llibre de Vinya Penyella que es va presentar abans de Carnaval i volíem dedicar un espai, òbviament, per tots aquells i aquelles que els pugui resultar d'interès per tancar també el seu univers de Salvat Papaseit en espera d'aquesta biografia que comentava Vinya Penyella i que algú altre en el seu moment li tocarà escriure. Vinya Penyella, gràcies una vegada més.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu-siau, bon dia.